Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. La ministra d'Hisenda dona per fet que haurà d'eliminar l'impost a les energètiques, tot i que diu que treballa per mantenir-lo. Dos dels socis d'investidura, Junts i el PNB, ja han deixat clar que hi estan en contra. L'impost caduca a finals d'any i les negociacions continuen. Un vaixell de pesca s'ha enfonsat aquest matí a poca distància del port de Roses, a l'Alt Empordà, i provoca una fuita de combustible que els equips d'emergència intenten contenir. Es tracta d'una embarcació de 30 metres d'eslora. No hi ha víctimes. Catalunya tindrà una nova alerta pel perill de pluges intenses i persistents per adaptar-se a un fenomen cada cop més habitual. Precipitacions fortes i molt localitzades que cauen durant més de 3 hores. Les inundacions han augmentat a Catalunya pel canvi climàtic i han provocat un centenar de morts en els últims 40 anys. Una quarta part de la població espanyola, especialment durant l'adolescència, s'ha autolesionat alguna vegada a la vida, sobretot des de la pandèmia. Es tracta d'una conducta que respon al malestar emocional d'algunes persones i que en molts casos amaga un trastorn mental. Els experts alerten que hi tenen molt a veure les xarxes socials. Una tercera part dels docents catalans es plantegen deixar la feina, segons una enquesta del sindicat USTEC, que han contestat uns 10.000 professionals. L'estudi també recull que a prop de la meitat dels docents consideren que tenen una salut psicològica dolenta o molt dolenta. Comença a París una conferència de donants per aconseguir 500 milions d'euros d'ajuda humanitària urgent per al Líban. El president francès, Emmanuel Macron, insisteix en la necessitat d'un alto el foc perquè la guerra entre Israel i Hezbollah no derivi en un enfrontament civil. Els dirigents opositors de Veneçuela, Edmundo González Urrutia i María Corina Machado, guanyen el Premi Sàharov a la llibertat de consciència del Parlament Europeu. És la segona vegada que l'oposició veneçolana rep aquest guardó. El Primavera Sound 2025 portarà a Barcelona les estrelles del pop Charlie XCX o Chappell Brown i Sabrina Carpenter. LCD Sound System, Stereo Lab o Spiritual Lights són altres noms destacats del cartell paritari de prop de 150 artistes. El festival es farà del 4 al 8 de juny al Parc del Fòrum de Barcelona i les entrades generals es posaran a la venda dilluns vinent a les 11 del matí. Els esports.
Amb la moral ben alta després de golejar ahir el Bayern de Múnich a la Champions, el Barça ha començat a preparar avui el segon partit d'exigència d'aquesta setmana. El clàssic de dissabte al Bernabéu davant el Madrid. S'ha confirmat que Rodrigo, el brasiler, després de les proves que li han fet, serà baixa. Ara en vol el Barça rep aquest vespre el Magdeburg al Palau en partit de la sisena jornada de la Champions. Els blaugranes són de moment líders imbatuts del seu grup. I en waterpolo, el Catalunya debuta aquesta tarda davant l'Espandau alemany a la ronda principal de l'Eurocopa femenina.
I el temps, suavitat aquest migdia i aquesta tarda, amb temperatures entre els 20 i els 25 graus. No es descarten algunes nuvolades a la serralada prelitoral i a les zones de muntanya del nord del país. Demà arribaran pluges a la tarda per la meitat oest i demà la nit i dissabte els ruixats ja seran generals. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Cada vegada són més habituals els patacs d'aigua que es queden localitzats en un mateix indret durant molta estona. Són aquestes tempestes intenses les que provoquen inundacions, un fenomen que el canvi climàtic està accentuant també al nostre país. Per aquest motiu, els responsables del Meteocat i Protecció Civil han decidit crear una nova alerta per perill de precipitacions intenses que poden durar en un mateix lloc fins a 3 hores. Una eina que hauria de permetre, ens diuen, autoprotegir-nos i, per exemple, no agafar el cotxe per travessar una zona amb molta aigua o no passar per un voral inundatge que, en 20 centímetres, una persona ja pot ser arrossegada per l'aigua. Estem pendents de les feines de salvament marítim i els bombers al port de Roses, a l'Alt Empordà, després que s'hagi enfonsat un pesquer aquest matí. Treballen per contenir els 1.500 litres de combustible que s'estan vessant al mar i evitar que arribin a la costa. El vaixell enfonsat té 30 metres d'eslora, és dels més grans del port de Roses. Per sort, la tripulació està sana i estàlvia. Us explicarem el detall de l'enquesta que el Sindicat Majoritari d'Educació, l'USTEC, ha fet entre prop de 10.000 docents de Catalunya sobre el seu estat psicològic i la càrrega de feina. I trobem afirmacions com aquestes, que un de cada tres mestres es planteja deixar la professió, que un 88% diuen que tenen massa feines, si ho comparem amb anys enrere, i un 45% parlen de salut mental dolenta o molt dolenta. El fet que al Pirineu no trobin professionals de segons quins sectors que hi vulguin treballar no és nou, però sí que és una novetat que a la Vall d'Aran hagin de contractar ara una empresa externa per garantir que tindran anestesistes els pròxims 3 anys. A l'Hospital de Viella tenen una població de 18.000 persones i no hi ha anestesistes essencials, com sabeu, per qualsevol intervenció. I anirem a Sabadell perquè han recuperat l'oferta d'oci nocturn a la zona hermètica, un polígon on es concentraven molts locals, una gentada amb tot el que això comporta i al qual l'any 2016 l'Ajuntament va haver-hi de posar el fre. Al Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, en Nil Via, en Joan Arroyo, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
El canvi climàtic obliga el Meteocat a crear una nova alerta de perill per pluges intenses i inundacions. En els últims 40 anys, a Catalunya, aquests fenòmens han provocat un centenar de morts i, malgrat això, encara hi ha un 11% de municipis en zones de risc que no tenen clar cap pla d'actuació. Barcelona, Montse Poblet.
Coincidint amb el Dia Mundial de Lluita contra el Canvi Climàtic, Protecció Civil i el Meteocat han anunciat canvis en els llindars que fan saltar les alertes per pluges intenses i inundacions. Fins ara s'activaven quan havien de caure més de 30 litres per metre quadrat en mitja hora o quan es preveia una acumulació de més de 100 litres d'aigua en 24 hores. Però, com admet Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat, la realitat està canviant i per això han decidit crear un nou avís de perill quan la precipitació que s'espera és intensa, molt localitzada i durarà unes quantes hores.
Aquests avisos són vigents des de fa molts anys, més d'una dècada. D'acord? Ara ens hem adonat de que no s'ajusten a la realitat que ens trobem. Una d'elles és aquestes precipitacions sobtades que acumulen molta aigua en poca estona, en poques hores. Per això hem escollit un llindar de 3 hores.
Des de Protecció Civil, la directora Marta Cassany subratlla la importància de l'autoprotecció davant d'uns fenòmens cada cop més freqüents i que són extremadament perillosos.
Un vehicle pot ser arrossegat per l'aigua amb només una alçada de mig metre d'aigua, això ja arrossega. I amb 20 centímetres d'aigua, una persona també es pot ofegar. Es pot ofegar, arrossegada també aigües avall.
Malgrat el perill que suposen les inundacions, encara hi ha 60 municipis obligats a tenir un pla d'actuació davant d'aquest fenomen que no l'han presentat i 237 que l'han redactat però encara no s'ha validat. Només 224 municipis el tenen a punt, 60 més que l'any passat.
Un vaixell de pesca s'ha enfonsat aquest matí a poca distància del port de Roses, a l'Alt Empordà, i provoca una fuita de combustible que s'intenta contenir. Els 5 tripulants, això sí, han sortit il·lesos. Núria Paraire, quins detalls més en tenim? Bon dia.
Bon dia, Marta. Doncs mira, el pesquer porta uns 1.500 litres de combustible, que són els que s'estan vessant al mar a uns 200 metres del port, que és on s'han enfonsat. Els bombers i Salvament Marítim han col·locat barreres de contenció, una barrera de 75 metres de perímetre, per evitar que aquest combustible arribi a la costa. En paral·lel, s'ha activat la prealerta del Pla Especial d'Emergències per Contaminació de les Aigües Marines, al CAMCAT, i els bombers del cos de submarinisme estan mirant de tancar la fuita de el vaixell. Els bombers han rebut l'alerta cap a 3:15 del matí, quan el vaixell d'uns 30 metres d'eslora s'ha enfonsat per causes que es desconeixen davant de la platja d'Almadrava, i de fet la policia local ha tancat l'accés al bany, tot i que permet estar-se a la sorra. L'embarcació ha quedat a una fondària de 17 metres. Segons l'Ajuntament de Roses, el vaixell ha sortit a les 7 del matí, i en poca estona, cap a les 7:20, s'ha donat que li començava a entrar aigua. Les altres embarcacions de la zona l'han intentat ajudar, però ha estat impossible, i han auxiliat auxiliat els 5 tripulants que han sortit il·lesos. El vaixell s'ha enfonsat en només 20 minuts, ens diuen. Es tracta d'una de les embarcacions més grans que hi ha al Port de Roses, com dèiem, de gairebé 30 metres d'eslora.
Un de cada tres docents es planteja deixar la professió a Catalunya. Ho diu una enquesta del Sindicat Majoritari d'Educació, USTEC, que també assegura que gairebé la meitat del professorat té una salut psicològica dolenta o molt dolenta. Ho atribueixen a la degradació de la professió i a la sobrecàrrega de feina que tenen. Ha seguit aquesta compareixença a Barcelona. Marriera, bon dia.
Molt bon dia. L'enquesta feta a 10.000 docents assegura que la professió està desmotivada i comencen ja a faltar docents especialistes, una situació que alerten anirà més. La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, ho atribueix a una tempesta perfecta.
Estàs a enfrontar a unes complexitats a l'aula perquè no tens prou recursos, perquè tens un volum d'alumnat molt gran, perquè igual les relacions amb les famílies, hi ha aquesta dinàmica individualista, etc etc. Si a sobre això t'arriba una nòmina a final de mes de només 1.800 euros, quan tu dediques totes les hores agudes i per haver, evidentment que això té un efecte desmoralitzador.
Una situació crítica que encara es pot revertir i que abans no passava, com ha destacat Xavier Díez, responsable de política educativa del sindicat.
Allò que abans et compensava com un salari a final de mes decent i una situació d'estabilitat laboral, ja diguem el sistema no te'l pot garantir i, per tant, l'incentiu per quedar-se a la professió és menor. Hi ha gent que està marxant.
Als instituts escola és on es nota més aquesta desmotivació i on es concentra més aquest malestar psicològic del professorat. I per revertir la situació, que diuen? Doncs reclamen reduir ràtios, menys càrrega de feina i, sobretot, millorar els salaris.
Gràcies, Mar Riera. Bon dia.
Bon dia.
El síndic de Barcelona reclama que l'Ajuntament sigui més efectiu a l'hora de cobrar les sancions als turistes incívics. Entre els objectius que es marca per la nova ordenança de civisme hi ha no sancionar els col·lectius vulnerables que viuen al carrer i fer més campanyes de sensibilització. La nova norma que estan discutint els grups municipals ha de substituir l'actual, que té gairebé 20 anys. Barcelona, Miquel Jarque, bon dia.
Hola, molt bon dia, Marta.
Quines són, Miquel, les línies mestres que, segons el síndic, hauria de seguir aquesta nova ordenança?
Sí, una ordenança que, de moment, no sabem l'articulat, eh? El síndic s'ha inspirat en l'ordenança de civisme de la ciutat d'Estocolm i aposta per menys multes. Però marca una excepció, el turisme salvatge. Segons l'informe del síndic, excepte la Vila Olímpica, els barris on l'actual ordenança de civisme està aplicant més sancions són els de renda més baixa i on hi ha més turisme. És per això que el síndic David Bondia reclama a l'Ajuntament un sistema efectiu de cobrament de sancions i campanyes de sensibilització als estrangers.
El que hauríem de fer, buscar quina és la fórmula per cobrar les sancions que s'apliquen als turistes, però també fer una pedagogia, de pedagogia que... Què és el que es pot fer, què no es pot fer, i no només fer-la cap a nosaltres. No és turismofòbia, sinó és residentofília, és a dir, buscar com regular el turisme de la ciutat i veure clar quin és el model de turisme que volem.
La directora adjunta del síndic, Eva García, afina i proposa desplegar millor l'actual pla Endreça de l'executiu municipal de Collboni amb més mesures informatives i també de dissuasió.
Potser cal posar més agents cívics al carrer que intentin doncs, fer aquesta pedagogia a toc en aquells espais on es concentra més turista o una major presència policial perquè pot ser dissuasòria. No?
Miquel, i què diu el síndic sobre les persones que justament viuen al carrer?
Doncs mira, en part coincideix amb la visió que té amb el turisme. Les sancions a les persones sense llar no s'estan cobrant tampoc i, segons l'últim recompte de la Fundació Arrels, 1.300 persones viuen als carrers de Barcelona. Reconeix que sovint es generen problemes de convivència entre els veïns. L'actual ordenança té establertes sancions que no s'acaben cobrant mai. Aquí la recepta no és sancionar més o fer més control policial de les persones vulnerables, sinó optar per una millor coordinació dels serveis socials municipals i incrementar equipaments tan bàsics com ara els lavabos o les dutxes públiques.
Gràcies, Miquel. Bon dia.
Bon dia.
Per cert, que Carmen Zapata, fins ara gerenta de l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya, serà la nova comissionada de nit de Barcelona. El govern de Jaume Collboni posa en marxa així el model de governança nocturna, allò que coneixíem com alcalde de nit. Ajuntament, Jordi Corbalan.
El tinent d'alcalde de Seguretat i Convivència, Albert Batlle, ha explicat que la nova comissionada tindrà com a principal objectiu harmonitzar els diferents interessos que hi ha en joc a la nit barcelonina.
El comissionat de nit no és un comissionat de seguretat, tampoc ho és estrictament de convivència. Per tant, seria fer un reduccionisme absolut, centrar les funcions de la comissionada de la nit en l'àmbit de la seguretat.
El càrrec de comissionada de nit es podria entendre que dilueix la proposta inicial de Jaume Collboni d'anomenar un alcalde de nit. La nova comissionada s'hi ha referit.
Jo m'agrada més comissionada de la nit. Crec que l'alcalde ja té prou feina amb el dia i la nit i no és la meva competència fer polítiques de nit ni a patrullar. Per tant, que també és una de les coses que s'han dit i no.
També es posarà en marxa el Consell de la Nit de Barcelona, un òrgan de participació que plegarà entitats ciutadanes, associacions professionals, grups polítics i àrees de l'Ajuntament. El Consell tindrà una comissió permanent més executiva. Al món hi ha una cinquantena de ciutats que tenen estructures de governança nocturna. L'Ajuntament assegura que Barcelona serà la primera de l'Estat.
És un quart de dues. Moment a aquesta hora per fer una aturada en el relat de l'actualitat i mirar com tenim el trànsit i el transport públic. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia, Marta. Bé, doncs es manté un tram de cua compacte d'uns 4 quilòmetres a la P7, a l'Ametlla de Mar al Perelló, sentit sud cap a l'Aldea, per unes obres que fan la Guitza. També hi ha tallada la comarcal 154 a l'altura de Sant Bartomeu del Grau. En aquest cas es fan feines per retirar un camió accidentat i hi ha desviaments senyalitzats. I des d'ahir continua tallat l'accés sud de la C55 a Manresa per la comarcal 1411Z. És conseqüència d'un despreniment de roques i també manté el servei de trens aturats a la línia Llobregat-Anoia de Ferrocarrils de la Generalitat. S'està fent servei d'autobús entre les estacions de Sant Vicenç, Castellgalí i Manresa Alta. Pel que fa a les rondes de Barcelona, ara en general s'està circulant prou bé, només amb aturades a la ronda litoral, a la zona de Sant Adrià i més endavant a la Barceloneta, sentit Llobregat i a Cantoní, sentit Besòs.
I ens queda el temps, la previsió d'aquestes pròximes hores amb el Jofre Genuer.
Les temperatures fresques d'aquest matí, amb aquests valors que han quedat al voltant dels 10 graus en moltes poblacions, fins i tot lleugerament per sota, estan pujant i esperem que l'ambient es torni més suau i agradable, tot i que la sensació és de fresca amb un ambient força humit, avui humitats molt altes, amb boires i boirines que els hi costa de marxar i que ho anirem fent al llarg de les properes hores, donant pas a sol o aquest ambient una mica enterbolit de boirina, però d'estabilitat. Temperatures en general poc per sobre dels 20 graus. A la tarda no descartem algunes nuvolades al Pirineu i Prepirineu o serra prelitoral, però serà difícil que, a diferència d'ahir, acabin donant algun ruixadet. Hi ha menys condicions perquè aquests núvols es puguin desenvolupar força. Per tant, en general, avui esperem un dia d'estabilitat, potser el més estable del que portem de setmana, perquè a partir de demà el temps canvia de nou. S'acosta una pertorbació, de fet, un embussament d'aire fred, una dana que quedarà ubicada sobre de la península Ibèrica pels propers dies i que pot garantir doncs, un episodi llarg de pluges amb intermitències i, a més, haurem d'anar veient com es va configurant perquè fins i tot podria arribar a generar episodis de pluja molt abundant. De moment, demà, sobretot a partir de migdia, algunes primeres gotellades ja poden aparèixer amb núvols abundants a la costa, sobre el Camp de Tarragona, costa central, i serà al llarg de la tarda vespre que arribi la primera franja de pluja pel terç oest, donant pas a un dissabte plujós a gran part del país.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
L'Hospital de la Vall d'Aran contractarà una empresa externa per garantir el servei d'anestesista els pròxims 3 anys. Crec que les raons poden estar força clares, no, Sofia Cabanes?
Bon dia, Marta. Doncs ho fa per la manca de personal propi especialitzat i per la dificultat de trobar professionals que es vulguin traslladar al Pirineu. Actualment, este centre sanitari, que té una població de 18.000 persones, compta únicament amb dos anestesistes propis, un dels quals proper a l'edat de jubilació, i també una plaça vacant sense cobrir. Per això, el centre s'ha vist obligat de forma recurrent a contractar empreses externes. Maria Verger és la síndica d'Aran.
En aquest sens, doncs, el Consell General d'Aran ha hagut de contractar els servicis d'empreses especialitzades en ballar professionals en tant que el servici no quede descobert, perquè també cal deixar clar que sense el servici d'anestèsia no podríem haver l'hospital en funcionament i, per tant, és un servici essencial.
Ara, amb l'objectiu de garantir el servei els propers 3 anys i deixar de recórrer contractes de curta durada amb empreses externes, el Consell General, a través de l'empresa pública Aran Salut, ha tret a concurs el servei d'anestesista per un import d'1,3 milions d'euros. Suposarà la contractació d'un equip amb 3 professionals que també pugui garantir el servei de guàrdia de l'hospital els 365 dies de l'any.
Comença el procés que permetrà definir com ha de ser el nou Hospital Trueta de Girona i el campus de salut que l'envoltarà. S'obre ara el termini perquè arquitectes i enginyers presentin els projectes amb l'objectiu que cap al voltant de Sant Joan de l'any que ve, abans de l'estiu, per tant, ja s'hagi triat l'opció guanyadora. Anem a Girona. Fèlix Martín, bon dia.
Hola, bon dia.
Podem avançar, Fèlix, com es vol que sigui el nou hospital?
A veure, els detalls no, però tenen clar que no volen edificis molt grans o alts, sinó que tot s'englobi en un campus de salut integrat en el paisatge i sobretot en l'Hospital de Salt, que és el que ja funciona just al costat. Escoltem Jaume Heredia, el gerent de la Regió Sanitària de Girona.
Ha de ser un campus que permeti la integració, aquesta visió assistencial, la de transferència de coneixement i la d'investigació en un mateix espai. Per tant, el que no volem són grans edificis com els campus del segle passat, sinó que volem que es vegi que hi hagi una continuïtat que permeti que aquesta continuïtat assistencial de transferència de coneixement i de recerca doncs, també estigui integrada.
Recordem que el nou Trueta es farà a l'accés sud de la ciutat en terrenys compartits per Salt i Girona. Ara el govern obre el concurs i ofereix un contracte de 25 milions d'euros per redactar el projecte i portar la direcció de les obres. De totes les ofertes que es rebin, en sortiran 5 finalistes i d'aquestes 5 la guanyadora. Quan ho sabrem?
La idea és que sigui al voltant de l'estiu de l'any 25.
I en paral·lel, els ajuntaments de Girona estan enllestint els tràmits urbanístics dels terrenys afectats. Benet Salellas, alcalde de Girona, i Jordi Vinyes, alcalde de Salt.
Que durant aquest procés que hi hagi el concurs, nosaltres també puguem acabar la part del planejament, que quan tot estigui a punt, doncs llavors ja passem a la següent fase, que evidentment doncs ja és pròpiament el projecte, licitació, i aquest procés doncs, que també volem que vagi tan ràpid com sigui possible.
Des de l'Ajuntament de Salt ja fa gairebé 7 anys que estem treballant en tot el tema del planejament. Per tant, avui és un gran dia, és un dia important, jo crec, de que ja sí que això no té aturador i que comencem a fixar una sèrie de dates, una sèrie de tempos.
Un cop definit el disseny, per tant, l'estiu de l'any vinent, encara hi haurà 2 anys més per fer el projecte definitiu, amb tots els detalls d'on ha d'anar cada cosa. Per tant, si tot va bé, ens posem a finals del 2027. Evidentment, Marta, caldrà, doncs, després començar la construcció, i hi havia la fita simbòlica d'estrenar el nou Trueta el 2030, però, si fem càlculs,
sembla no,
semblarà
una mica difícil.
Sí, sí, no haurem de parlar moltes vegades.
Exacte,
encara.
A veure si ho acabem de veure. Gràcies, Fèlix, bon dia.
Adéu, bon dia.
És 1:45. El preu de l'oli d'oliva nou d'aquesta campanya es mantindrà els primers mesos, però es preveuen baixades. Avui s'ha presentat la primera premsada de l'oli extra verge siurana, que preveu fer la meitat d'oli d'un any normal. Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Tenim algun preu orientatiu, ni que sigui?
Mira, la denominació d'origen protegida siurana ens explica avui, recordem que és una de les més importants de Catalunya, que preveu fer 2.750.000 litres d'oli extra verge, malgrat la davallada, que és del 22% respecte a l'any passat i del 50%, com deies, d'un any normal. El president de la DOP, Antoni Galceran, espera que a l'inici de la campanya el preu es mantingui entorn als 48 euros la garrafa de 5 litres, però el context internacional, amb una collita bona, pot fer baixar el preu més endavant.
Venim d'un enllaç de campanya anterior molt baix, perquè la producció espanyola i mundial en general va ser baixa, i per tant els preus amb inici de campanya seran semblants de moment a l'any passat o lleugerament inferiors, però no molt. Sí que es parla de que potser aniran a la baixa, però de moment avui no és aquesta la casuística que ens trobem, perquè hi ha molt poca disponibilitat, encara no hi ha olis nous.
Mentrestant, amb aquestes reduccions de la collita, el sector continua demanant accions urgents per garantir el rec a les zones més castigades com el Priorat.
I tot això s'ha explicat en l'acte de presentació de l'oli nou, crec que amb un padrí, diguéssim, de nivell.
Sí, sí, ha estat el xef, el cuiner Eduard Xatruc, del Disfrutar, el millor restaurant del món, enmig d'un camp d'oliveres del seu mateix poble, Vilaseca. Lluava aquest matí un producte que, segons ell, ha estat clau per elevar el nivell de la cultura gastronòmica del país i de la Mediterrània.
Hem de ser conscients que sense un bon producte, doncs, la cultura gastronòmica catalana doncs, seria ben diferent, no? I si som referents mundials, sense cap dubte, és perquè partim d'un producte excels, com és l'oli d'oliva verge extra, que en aquest cas és un producte, diria jo, el més indispensable de la cuina catalana i la cuina mediterrània, no?
I l'oli d'aquest any, Manel, quines característiques té?
Doncs de la primera premsada que ens han deixat tastar aquest matí, segons els experts, això sí, del panel de tast que l'han analitzat, destaca sobretot la seva suavitat inicial i el característic retrogust i picant posterior. Enguany hem de dir que, segons ens explicaven, nosaltres ens ha costat trobar-ho, però això diuen els experts, predominen les notes i els perfums de tomaquera, carxofa i fonoll en un oli que, pots imaginar, ha rajat abundant sobre les llesques del partesà de mestral que s'ha servit als assistents per arrodonir aquest acte protocolari que fan cada any.
Tu diràs, a aquesta hora això, déu-n'hi-do. Gràcies, Manel, fins ara.
Bon dia.
L'envelliment de la població, sobretot en zones rurals, fa que calgui buscar noves fórmules per garantir el benestar d'aquestes persones. Mireu què han fet a Aitona, al Segrià. Allà van ser pioners a canviar l'habitual medalló de teleassistència, que tenen moltes persones grans, per rellotges intel·ligents. Aquests dispositius busquen donar més independència als usuaris i permeten allò monitoritzar de manera permanent l'estat de salut i on són, la ubicació. Ja n'han repartit més de 400. Anem cap a Aitona. Júlia Albacar ja s'havia fet una primera prova pilot, però ara diguem que ja és oficial.
Bon dia, Marta. Sí, fa un parell d'anys es van repartir una cinquantena de rellotges i davant l'èxit que va tenir la iniciativa entre els usuaris, l'Ajuntament va decidir ampliar-ho i donar-ne un a totes les persones grans o dependents, veïnes del municipi, que ho sol·licitessin. Eduard Martínez, regidor d'Aitona.
Coincidint que hi havia moltes persones que vivien soles, moltes persones que, bueno, s'havien quedat vídues, necessitaven un recolzament, necessitaven una assistència i d'aquí va néixer a través d'una subvenció de la Diputació de Lleida la prova pilot del rellotge de l'assistència.
Cal dir que la prova pilot també s'ha fet en altres municipis, però Aitona és el primer que a través dels fons Next Generation en reparteix de forma massiva. En xifres exactes són 425 rellotges que han tingut un cost de 168.000 euros finançats, com dèiem, a través de fons europeus.
Escolta'm, Júlia, i els usuaris estan contents?
Més aviat encantats. Per exemple, la Teresa va tenir un ictus i explica que el rellotge ha estat la solució per poder-se quedar sola a casa.
Vaig tindre un liptus molt fort. I llavors, quan me vaig posar bé, doncs les filles van dir, doncs sola, perquè com treballen i així, sola, amb hores, no hi pot estar. I l'Ajuntament regalava aquests rellotges i n'hi van poder aconseguir un i me'l van donar per ell.
O la Rosa, que ja ho coneixia perquè el seu marit en duia un, però ara ella també el porta.
El meu home el necessita més que jo. Jo no el volia, ni ara. Però la meva filla viu a fora, el fill viu a Aitona, però treballant, doncs tampoc està... I ara em va dir, doncs per a nosaltres estar tranquils, mare, t'has de ficar el rellotge.
I la Providència, que té problemes amb l'atenció i el rellotge avisa, en aquest cas, al seu gendre, si hi ha algun problema.
Fa dos dies que me se va pujar molt la sang i el gendre, que va col·lectat amb ell i la filla, me van, de repent, van acudir a casa, que estava a l'horta, i em va mirar i estava de set, tal com li manava amb ell.
El rellotge controla si hi ha caigudes, una activitat inusual, pujades o baixades de tensió i fins i tot desorientació dels usuaris. Llavors envia un avís al mòbil de la persona que estigui a càrrec i també permet contactar directament amb l'usuari o usuària.
Gràcies, Júlia. Tres membres de dues bandes llatines enfrontades accepten una condemna de 14 anys de presó cadascun per haver-se tirotejat entre ells i de retruc tocar una dona embarassada que va perdre el fill. Això va passar en un botellot que es feia en una zona comercial als afores de Sabadell el setembre del 21, Maria Núria Rebelle.
Hola, bon dia. Tots tres ja estan en presó preventiva i el mòbil va ser una revenja de la banda Los Menores, ordenada pels seus caps, contra un membre de la banda Los Tigres. Aquest últim va acabar a l'UCI arran dels trets que va rebre. El tiroteig també va ferir tres persones més alienes a la trifulga, entre les quals la dona que va perdre el fill que esperava. Després d'acceptar els fets i pactar un acord amb la fiscalia, han acceptat 14 anys de presó. S'enfrontaven a una petició inicial de 38 anys. Se'ls condemna per un delicte d'intent d'homicidi, per un d'avortament, així com per un de tinença il·lícita d'armes. Com que era un procediment de sumari perquè es jutjaven fets greus, malgrat l'acord, s'ha fet part del judici de manera que diversos testimonis han ratificat el que va passar.
I avui el nostre clic del dia per una imatge que, si més no, ens ha semblat curiosa. Un home amb les natges carregades de joies. La CN explica que la Guàrdia Civil ha aturat a l'aeroport del Prat un home de 41 anys que duia 121 joies, no una ni dues, 121 de joies d'or amagades al cul. Anava cap a Alguer. L'home es va mostrar nerviós. Els agents el van apartar en un lloc reservat per fer-li ja un escorcoll minuciós i la troballa va ser sucosa. Pulseres, cadenes, medalles, crucifixos, anells, 19, 15 arracades, 32 fragments d'or. Les joies són ara a duanes de l'aeroport mentre s'investiga el seu origen. En punt, 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Sabadell recupera l'oci nocturn a prop de la zona hermètica, el polígon que, als anys 90, va acollir 40 locals on es van arribar a concentrar 12.000 persones. L'èxit va suposar problemes d'inseguretat i de convivència amb els veïns. L'any 2016 l'Ajuntament va restringir la concessió de llicències i tot va anar tancant. La recuperació és tímida. De moment, només 3 locals. Anem cap a Sabadell. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia.
A 3 locals, però ara com ara, només un està obert.
Sí, justament el primer que va obrir fa 3 setmanes és l'últim que va baixar la persiana a l'antiga zona hermètica, el Drinking. Abans de finals d'any també obriran Maloa, discoteca i sala de concerts en directe i Bliss. Són locals força més petits i que s'ajusten al nou pla d'usos que va aprovar l'Ajuntament per controlar el desenvolupament de l'oci de nit. Adrián Hernández és tinent d'alcaldessa de Seguretat.
Fora de la trama urbana, discoteques amb una distància una de l'altra, també regulant la capacitat, garanteix això, doncs que no hi hagi molestes veïnals, però sobretot que sigui segur, amb tranquil·litat.
Com han anat els primers 3 caps de setmana del Drinking?
Tot molt bé, molt tranquil. El que ens ajuda molt és que les persones que estan al capdavant d'aquests projectes doncs, són persones professionals del món de la nit, que els coneixem.
Coincideix en la valoració un dels socis de la discoteca, Dani Pérez.
La veritat que el local ha tingut una acceptació molt gran a la ciutat, sobretot els dissabtes, que és quan més surt la gent.
Explica que era un desig compartit per molta gent el retorn d'aquesta oferta de nit.
Són 5 anys els que han passat. També hi ha hagut una pandèmia pel mig. Jo crec que tot Sabadell està esperant això fa molt temps.
Pels nostàlgics, li preguntem si el nou local és fidel a l'antic Drinking.
Era molt de fusta, però molt rotllo cerveseria. L'hem adaptat una miqueta als temps d'ara. Hi ha molta fusta, però està en uns colors més blanquinosos, que són més moderns i tal. Al ser el local més petit, nosaltres abans teníem com una zona de taules davant i després teníem més forma de discoteca, doncs hem anat directament a la forma de la discoteca.
Els propietaris de les 3 noves discoteques comparteixen un objectiu.
Som 3 ara i abans érem 30. La cosa canvia molt. Al final de la zona hermètica va fer molt soroll de moltes coses que passaven i ara volem entrar amb bon peu i portar el millor públic que puguem i fer les coses bé.
Dels 3 locals, només Bliss, que serà un híbrid entre sala de copes i discoteca, ha estat dins la zona hermètica. Maloa i Drinking queden a prop, totes pensades per públic a partir de 21 anys.
Al Pla d'Urgell volen millorar la mobilitat en transport públic i és que un estudi constata les mancances en aquest tipus de transport per comunicar les poblacions de la comarca amb un servei insuficient per atendre les necessitats de la població, sobretot els més joves i la gent més gran que no disposen de vehicle propi. Anem a Lleida per a Joan Álvarez. El Consell Comarcal, de fet, el que vol és corregir-ho.
I per això vol engegar un pla pilot amb un vehicle de transport de demanda que inicialment està previst que connecti 7 pobles de la comarca, els que tenen un servei més deficient. El vehicle de transport de demanda amb una capacitat de 20 places abastarà una població d'uns 8.000 habitants. La iniciativa va destinada sobretot a joves que no disposen de carnet de conduir o de vehicle propi i a la gent gran amb problemes per desplaçar-se. I és que hi ha pobles del Pla d'Urgell que només disposen d'un transport públic al matí i un altre a la nit. Tim Carles Palau, president del Consell Comarcal.
Però també tenim una franja de població jovent que encara no té accés al permís de conduir ni a un vehicle propi, amb gent gran que per qüestions d'edat ja no poden conduir, gent que per recursos no poden permetre's un vehicle propi ni la despesa que representa mantenir un vehicle propi. Per tant, s'ha de buscar una solució en aquesta gent. Hi ha pobles de la comarca que només tenen un vehicle, un cotxe de línia, per dir-ho així, a primera hora del matí i a última hora de la nit.
Si el projecte acaba rebent una subvenció del Ministeri per la Transició Ecològica, està previst que es desenvolupi entre el 2025 i el 2026.
Els comerciants de Manresa estan preocupats per si la implantació de la zona de baixes emissions els fa perdre clients. Les restriccions haurien de començar el gener de l'any que ve, però no es començarà a multar fins al juny. Nàtia Dell, què diuen els comerciants?
Doncs mira, Toni Daura, de la llibreria Parcir i president de la Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa, la UBIC, lamenta que s'hagi apostat per una proposta de màxims.
Com sempre, comencem la casa per la teulada, podríem fer-ho de mínims. Aquí s'ha fet de màxims, nosaltres creiem que havent blindat una part molt concreta de Manresa, que a més ja la tenim peatonalitzada, hagués estat suficient per cobrir l'expedient. És que serà una molèstia pels ciutadans i el comerç, lògicament, se'n pot arribar a ressentir.
En la mateixa línia s'expressa Carles Gonfaus, de l'Òptica Soler.
Un de cada quatre vehicles turismes en concret de Manresa no tenen distintiu ambiental. Per tant, l'afectació es preveu màxima. Hi ha un nivell alt de preocupació i més encara al centre històric, quan sembla que la normativa encara és més estricta.
Pensa que es podria haver esperat a veure l'exemple d'altres ciutats abans d'implementar una ordenança tan estricta i defensa que abans també s'hauria d'haver solucionat un problema endèmic de la ciutat, la falta d'aparcament. En canvi, el Ricard Caballero, del Taller del Bosc, creu que la norma és poc restrictiva i la gent, per tant, no s'ha d'espantar.
Que no s'espanti perquè és una norma molt poc restrictiva, en què els vehicles de benzina de l'any 2001 i els vehicles dièsel del 2006 tenen etiqueta mediambiental, per tant, poden circular per on vulguin.
L'ordenança delimita una àrea de zona de baixes emissions de 3,9 quilòmetres quadrats, que inclou el 85% de la població i el 75% dels equipaments. Només funcionaria de dilluns a divendres, de 7 del matí a 8 del vespre, amb algunes excepcions, tipus vehicles històrics o persones amb mobilitat reduïda. En quin punt estem ara? Doncs bé, el ple ja ha fet l'aprovació inicial de la proposta, ara està en període d'exposició pública. I el consistori recorda que, com a municipi de més de 50.000 habitants, la normativa europea els obliga a tenir aquesta zona de baixes emissions per motius de salut.
2:06 de dues, tenim novetats. De fet, aquesta setmana us explicàvem el cas de la regidora de la CUP de Sant Cugat que havia denunciat assetjament sexual per part d'un membre de les Joventuts de Junts per Catalunya. Doncs bé, el que acabem de saber que la JNC, ja ho diré, la branca juvenil de Junts, ha expulsat ja temporalment, això sí, aquest jove. Explica'ns-ho, Albert Prat.
Sí, ho acaba d'avançar el diari Ara, ho ha confirmat Catalunya Ràdio. La Joventut Nacionalista de Catalunya ha obert un expedient intern a Josep Arques i l'ha suspès de militància mentre no es resolgui el cas internament. Aquesta expulsió temporal arriba després de la revelació que va fer públicament la víctima, la regidora de la CUP a Sant Cugat, Ariadna Sierra, al ple municipal d'aquest dilluns.
Va venir, es va personificar aquí i ens va portar condons, literalment dient que volia evitar que ens reproduïssin. No content amb això i molt preocupat de si jo havia o no de tenir fills, va venir a un espai en el qual jo treballava de forma voluntària a portar-me encara més condons, preguntant i buscant-me per tot l'espai. Sort vaig tenir de les meves companyes que ho van impedir.
En aquell mateix ple, l'alcalde de Sant Cugat, de Junts, Josep Maria Vallès, es va limitar a dir que en prenia nota, però l'endemà mateix la direcció de la JNC va obrir un expedient a aquest noi. De fet, no és la primera vegada que una víctima denuncia el comportament d'aquest afiliat. Ja havia assetjat a altres regidores del consistori o a l'anterior alcaldessa Mireia Ingla d'Esquerra.
Més coses. El Consorci d'Aigües de Tarragona posa en marxa la planta solar més gran de l'Estat en l'àmbit de la gestió i el transport de l'aigua. És a la Seu de l'Ampolla, es produirà més d'una quarta part de l'energia que s'utilitza i l'extensió és de 3,5 camps de futbol. Jordi Barranca, de quantes plaques estem parlant?
Bon dia, Marta. Doncs de 5.667 que ocupen gairebé 31.000 metres quadrats i que permetran produir 5.500 megawatts anuals. Ara mateix un 10% de tota l'energia que consumeix el Consorci prové de plaques solars. També en tenen a la planta de Constantí, el Tarragonès, una dada que augmentarà fins al 15% d'aquí a 3 anys. De cara al futur, però, ja comencen a treballar nous projectes com aquest que destaca Joan Alginet, que és el president del Consorci d'Aigües de Tarragona.
Saben que tenim el nostre punt de captació a Cambredó, on hi ha un gran consum, i per allí passa una infraestructura estratègica pel Delta, que és el canal de l'Esquerra de l'Ebre, en el qual estem treballant ja en la comunitat de regants de l'Esquerra. De la possibilitat de soterrar part dels trams dels canals, estaríem parlant d'un estudi previ d'uns 5 quilòmetres del tram del el canal de la marge esquerra per aprofitament energètic a partir de l'energia fotovoltaica.
I és que no es pot lluitar contra la sequera sense descarbonitzar la producció elèctrica. Concha Zorrilla és la directora general de Transició Hídrica.
El canvi climàtic i l'increment de temperatura, l'escalfament, és produït per aquest CO2. I, per tant, els episodis de sequera indirectament tenen a veure amb les emissions de CO2. Per tant, la lluita contra la sequera i la transició energètica van de la mà.
L'instal·lació que avui es posa en marxa s'ha fet en col·laboració amb Endesa, que ha invertit 5,6 milions d'euros. La producció total d'energia amb aquestes plaques equivalen al consum de gairebé 1.600 llars. Durant els propers 10 anys, Endesa serà qui s'encarregarà de l'autoconsum de la planta, també del manteniment i de l'explotació, i després passarà a mans directes del Consorci d'Aigües de Tarragona.
Palamós, al Baix Empordà. Atenció, encarrega la construcció de la primera aula flotant de Catalunya. Per què servirà? Doncs perquè alumnes de primària i secundària de qualsevol punt del país puguin ampliar els coneixements sobre el mar directament en un vaixell amb el qual també podran sortir a navegar. Quan no hi hagi classe, anirà adreçat al turisme i també a iniciatives de divulgació. Laia Claret, per què es posa en marxa aquesta idea?
Hola, bon dia. Doncs mira, la intenció és senzilla. Explicar el mar des del mar. Aquest és l'objectiu del nou vaixell que promou l'Ajuntament de Palamós, un nou atractiu divulgatiu i turístic que costarà 800.000 euros finançats principalment amb fons Next Generation. Serà un catamarà de 14 metres d'eslora amb capacitat per 40 persones i preparat per anar alta mar. La regidora de Patrimoni de Palamós, Maria Puig, explica a qui va destinat i concreta què volen explicar.
Va des de... els nens i nenes, que entenguin que moltes coses que passen a terra vinculen llavors al mar i doncs, que apareixen coses que no hi haurien de ser, com els microplàstics o com residus que no haurien de ser al mar, però també com mengem o el turisme o les mateixes activitats d'oci i, per tant, estarà obert a moltes franges.
Ara s'ha adjudicat a una empresa la redacció del projecte executiu i també la construcció d'aquesta embarcació. De moment no hi ha calendari per posar-la a l'aigua, però es vol començar a fabricar abans d'acabar l'any i tindrà aquestes característiques.
Les dues coses més importants sí que les sabem, que serà elèctric i amb plaques solars, tindrà un generador que encara no en sabem els detalls, i que serà d'alumini, que també és una cosa molt trencadora. És a dir, l'alumini és un element molt lleuger i que no és lo habitual en la construcció de vaixells.
També s'està treballant en paral·lel en saber com seran exactament les activitats que es faran dalt del vaixell, que també ha de servir per difondre coneixements de com és la zona marítima de la Costa Brava.
Arrenca un dels projectes més importants per restaurar una zona humida de Catalunya, la dels Prats d'Albinyana, a Vilaseca, al Tarragonès. El Port de Tarragona destinarà més de 2 milions d'euros per fer aquesta actuació, condició indispensable per poder construir la seva zona d'activitats logístiques. Ricard Boigas, bon dia.
Hola, bon dia.
On està ubicat aquest espai?
Doncs mira, concretament, aquests Prats d'Albinyana estan en una àrea de més de 37 hectàrees ubicada entre el Port de Tarragona, el nucli de Vilaseca i la platja de la Pineda. És la zona humida més important del país entre el delta de Llobregat i el de l'Ebre. El responsable de l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de Tarragona, Aurià Giné, diu que aquesta intervenció canviarà l'espai i també la percepció que en té la gent.
Sempre s'havia percebut com un espai degradat, com un espai deixat, com un espai periurbà, que volia dir brut, insalubre, insegur. I, en canvi, aquests espais d'avui en dia prenen una especial preponderància com a llegat per les generacions que vindran per tenir un entorn on viure molt millor del que teníem.
Ja podem explicar que han començat a treure runa, despavimentar l'espai que ocupava un antic càmping i també a retirar algunes espècies de plantes invasores. L'eix central d'aquest espai natural serà una llacuna de 27.000 metres quadrats. Treballaran per protegir les espècies que hi habiten. El cap del Departament d'Acció Climàtica del Port, Rafael López Monner, diu que tothom ha de prendre consciència del repte que suposa enfrontar-se a la davallada de la biodiversitat.
Per afrontar aquest enorme repte que suposa, no?, la davallada de la biodiversitat, que ens garanteix precisament la vida dels humans, no?, com a espècie, ens cal més intel·ligència, més humilitat, menys arrogància i, si m'ho permeteu, menys testosterona.
Bé, si es compleixen els terminis previstos, aquest projecte ha d'estar enllestit d'aquí un any. L'espai serà visitable, però amb restriccions. Per tant, no serà un parc obert on es pugui passejar lliurement.
Una pel·lícula documental que s'acaba d'estrenar revela detalls inèdits sobre la vida de l'estafador rus Boris Eskosirev. Es tracta d'un personatge realment singular que va viure a Catalunya en diverses etapes del segle XX i que l'any 1934, atenció, es va autoproclamar rei d'Andorra. Anem a la seu, Eloi Barrera, bon dia.
Bon dia, doncs, efectivament, és un dels capítols més surrealistes de la història andorrana, no? Aquest aristòcrata rus que es va presentar al país a principis del segle XX i es va autoproclamar rei. Ell al·legava uns falsos drets dinàstics, deia que era descendent de la monarquia francesa i que, per tant, tenia dret al tron. Doncs bé, ara el Jorge Cebrián ho ha volgut investigar a fons i ho ha fet amb aquest documental.
Hem trobat informació a mitja Europa, després també als Estats Units, als arxius russos. Vam trobar el passaport original del Boris amb el que ell entra a Andorra. L'altra foto és quan ell s'instal·la a l'Hotel Mundial de la Seu, perquè és expulsat per decret dels belgues.
Efectivament, Boris Eskosirev va durar 10 dies a Andorra, el van expulsar de seguida, i ell es va exiliar aquí a la Seu d'Urgell, es va instal·lar a l'Hotel Mundial de la Seu, i des d'aquí defensava la seva legitimitat, i ho feia amb episodis tan bojos com aquest.
Ell s'inventa un vestit de rei d'Andorra, amb una barretina, amb uns pantalons bombatxos, i aquesta foto surt a tot el món. I ja el presenten com el King of Andorra.
Tot això en un documental de 110 minuts que es va projectar ahir a Andorra. La cinta barreja material d'arxiu amb una part dramatitzada.
Bé, ell ha fet tot el que podia per s'ha de sortir.
Per cert, que l'actor que fa de Boris Eskosirev és el català Manel Piñero, l'antic Homo APM de TV3.
Era una època molt complicada per sobreviure, no? I ell ho aconseguia a base d'això, d'enganys, de sempre treure partit de tot el que tenia al seu voltant, dones, gent influent. Òbviament, no m'agradaria tenir una mica així, però per interpretar-lo m'ha encantat.
El documental es diu Boris, l'estafador que va ser rei, i ja l'han seleccionat al Festival Cinemania del Canadà. A més, l'any vinent es podrà veure ja als cinemes i també es veurà al Sense Ficció de TV3.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Primavera Sound 2025 tindrà 3 dones com a caps de cartell. Aquest matí han fet públics els noms dels 147 artistes que hi participaran i els organitzadors han aconseguit una llista que tornarà a ser paritària, Marc Garriga.
Charlie XCX, la que sentim de fons, Chappell Roan i Sabrina Carpenter encapçalaran el cartell del Primavera Sound 2025. El festival vol celebrar el present musical amb 3 de les artistes més importants del moment, però també hi ha noms per als més nostàlgics, com Spiritualize, Stereolab, The Jesus Lizard o Kim Deal, la baixista dels Pixies. La música electrònica estarà representada per LCD Sound System, FKA Twix, Beach House i Caribou, i de l'escena estatal destaquen Amaya, La Casa Azul i Young Beef. Salif Keita, Anoni and the Johnsons, Haim i Cat Power en un concert en què tocarà temes de Bob Dylan són també una mostra de l'heterogeneïtat d'aquest cartell amb 147 artistes i paritari. El festival tindrà lloc del 4 al 8 de juny al Parc del Fòrum de Barcelona i les entrades generals es posaran a la venda dilluns vinent a les 11 del matí.
La Carpa Central, situada a la plaça Catalunya de Cornellà, serà l'escenari aquest vespre de la gala inaugural del Festival Internacional de Pallassos, Memorial Charlie Rebel. Serà la 20a edició i, com que és un esdeveniment bianual, commemora els 40 anys que porta omplint de pallassos aquesta població del Baix Llobregat, Valerio Vareda.
I com destaca el codirector Jordi Jonet Boni, el 1984 van començar forts i ara ho volen repetir.
La primera edició teníem aquí un cartell espectacular amb el Jean Guedes, amb el Poltrona, el Marcel Gros, el Johnny Melville, i el que hem intentat ara aquest any és anar a recuperar alguns artistes, entre ells va actuar el Poltrona, actuarà aquest divendres en el teatre del Johnny Melville, el Leo Bassi va estar a la segona edició i el dissabte a la nit també actuarà a la Carpa Central.
En total hi passaran 85 artistes i una cinquantena de companyies d'arreu del món. I avui també la pallassa Pepa Plana rebrà el nas d'or del festival. L'artista ens ha explicat la seva filosofia.
Pallassa és la cosa més sèria d'aquest món. Però ell, el tanto, que després sortir a pista o escenari i fer riure el món, no vegis com es torna aquest boomerang multiplicat per 10.000 d'alegria. Et retorna... Uau. Jo no sé com no, és que tot el món no és pallasso, pallassa, perquè de veritat aniria molt més bé.
Fins diumenge que ve, Cornellà s'omplirà de pallassos en espectacles de carrer, en teatres, als mercats i també a les escoles i instituts.
I de Cornellà a l'Hospitalet de Llobregat, on el Centre d'Art Tecla Sala repassa la vida de Pilar Aymerich darrere la càmera en una gran exposició que obre el públic avui. El recorregut aplega 150 fotografies des dels anys 60 fins a l'actualitat, algunes de les quals, per ser desconegudes, Montse Mas.
Sí, la mostra reuneix imatges icòniques d'Aymerich com les manifestacions als carrers de Barcelona als anys 70 i els retrats de gent de la cultura com Josep Pla o Xavier Mariscal, i també inclou materials recents com el projecte Viatgeres a l'Havana, un treball que l'artista va començar l'any 2008 amb la historiadora Isabel Segura i que ara s'exposa per primera vegada. Segons Pilar Aymerich, la fotografia li ha donat sentit a la vida.
Són 50 anys que els tens en el teu arxiu, en els calaixos, a la memòria, i llavors això fa que tinguis una certa satisfacció de que has viscut fent fotografia, que segurament la vida hagués sigut molt diferent si no hagués fet fotografia. Ha omplert la meva vida.
A més de les 150 fotografies, l'exposició també conté altres materials, com el curtmetratge Entre Acto, en què Aymerich apareix com a actriu. L'objectiu és oferir una visió integral de l'artista, segons la seva comissària, Neus Miró.
L'exposició està estructurada de forma cronològica i el que s'ha volgut també és integrar en l'exposició tant els aquells aspectes més coneguts i reconeguts, no?, de la Pilar Aymerich, com és tota la fotografia social, política, feminista, etc., també incorporant tota aquella fotografia que ha fet el món de la cultura, que és molt present en tota la seva trajectòria i que no abandona mai.
Premi Nacional de Fotografia del Ministeri fa 3 anys, Aymerich està considerada un referent per al fotoperiodisme de la segona meitat del segle XX, un àmbit en què les dones eren una minoria. La mostra, produïda conjuntament amb el Círculo de Bellas Artes de Madrid, es pot visitar al Centre d'Art Tecla Sala de l'Hospitalet fins al 30 de març.
I una altra mostra, en aquest cas a la Casa de Cultura de Girona, recull l'univers creatiu de Lluís Roura, el pintor per excel·lència del paisatge de l'Empordà. És la més gran que s'ha fet fins ara i, a banda de pintures, escultures i fotografies, es complementa amb un llibre autobiogràfic dels seus 80 anys. Es pot visitar fins al 7 de desembre, Maria Rovira.
Bon dia. La trajectòria i evolució artística de Lluís Roura es desplega pels diferents espais expositius de la Casa de Cultura, tal com ens explicava ell mateix.
Des del primer dibuix, la primera pintura, tota una època rural de pagès, l'etapa de Barcelona, que entren uns interrogants que no acaba de trobar l'estil, fins que trobo l'obra matèrica, i de l'obra matèrica, per accident, d'aquell pot que se me'n va a la sorra, va sortir l'època actual empordanesa, on és una obra fluida, una obra sentida, una obra que la vius quan la pintes al natural, sense aquell vent que et passa.
L'Empordà com a epicentre.
Normalment l'Empordà es pintava l'horitzó a uns 20 centímetres a baix del quadre, i tot era cel. Jo ho he invertit. Ho he invertit i llavors he posat l'horitzó a dalt i tot el món de la pagesia, del que jo he treballat, d'aquell llecat garbes que he batut a l'era, doncs tot aquest món el necessitava en aquí.
Lluís Roura, 80 anys de memòria, és un llibre que ha escrit com si pintés un quadre.
Sempre hi ha un matís. I carai, mira, aquest to, mira, vaig afegir això, vaig a treure-ho. I això és construir l'obra en aquest sentit, igualment doncs, com ha fet aquestes memòries que he anat fent des dels primers temps. I la gran sort és tenir el privilegi de tenir una memòria, la meva edat de 80 anys, doncs, de tenir, recordar. I havia fet molts apunts, moltes notes de viatge, manuscrits, i el dia que veig personatges com en Dalí, escric aquell dia, no que veig, amb en Pla a casa, escric.
A l'exposició també s'hi recrea l'estudi on treballa.
Que és un poti-poti de coses, no hi ha gaire cuidat. Si és que jo sóc com els quadres, que de cop hi ha el quadre i hi ha un apartat que és tot delimitat, tot perfecte, i l'altra cosa, llavors, me descabello, no? Comences a fer abstraccions, pinzellades. Llavors, aquest estudi és una mica igual. Hi ha pots per aquí a terra, un drap que penja, i aquesta taula de, hi ha tots els èstics meus, i a la ràdio, sobretot. Jo, sempre, de fa moltíssims anys, el primer que feia quan entrava a l'estudi, abans que agafar els pinzells, apretar el botó de la ràdio i escoltar la ràdio. He escoltat molta ràdio i he fet ràdio.
La mostra també recull fotografies de paisatges que s'han acompanyat de poemes.
I avui comença la 12a edició de l'Asian Film Festival de Barcelona. Pep Paiz Pitarte.
El festival ha programat enguany més de 100 cintes de 20 països diferents que competeixen per endur-se fins a 18 premis. Gran part de les projeccions seran a Cinema Girona, però també hi participen sales com Fenomena, Zumzeig o l'Escola de Cinema de Barcelona, entre d'altres. La plataforma Filmin i BTV difondran algunes peces en línia. La directora del festival, Menene Gras, subratlla la varietat d'històries que ofereix un territori tan ampli, com ha explicat a Catalunya Informació.
I una geografia molt ampla i molt intensa, també, i molt diferenciada. És a dir, que totes les regions d'Àsia potser poden compartir una història de fons, no? Perquè és la història de l'humanitat, al final, la història de les civilitzacions, no? Però, finalment, cada país té la seva.
Citizen of Akin, de la coreana Park Jung-ju, ha sigut l'escollida per inaugurar el festival. A banda de les projeccions, l'Asian Film Fest també proposa un curs de cinema asiàtic, taules rodones abans de les sessions i col·loquis amb els directors convidats.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les 2 del migdia. Temps ara pels esports, que avui passen a bona part per la gran nit europea que hi va viure el Barça davant el Bayern de Munic. Els blaugrana, en un partit trepidant, que cansava només veure'l, van acabar golejant l'equip bavarès i ara ja té al cap el clàssic de dissabte al Bernabéu. Au del Serra, bon dia.
Bon dia, amb la moral ben alta, després de la golejada davant el Bayern de Munic, el Barça ha començat ja avui a preparar el segon partit d'exigència d'aquesta setmana, el partit de Lliga de dissabte al Bernabéu davant el Madrid. Els blaugrana van superar i amb nota el primer examen davant els alemanys, que en les últimes temporades s'havien convertit en la bèstia negra del Barça. Ho van fer-ho, a més, amb una victòria per 4-1. El tècnic blaugrana, Hansi Flick, es mostrava orgullós del partit dels seus jugadors.
Hem jugat la Champions League amb un equip magnífic, i és el Barcelona contra el Bayern de Múnich, que és una tradició, dos equips que tenen una filosofia semblant, com et ve. Hem marcat el primer gol i després hem perdut una mica el fil. Hem hagut de patir després de l'1-1. Estic orgullós. L'equip s'ha recuperat, ha tornat a recuperar el joc i hem marcat 2 gols.
Un dels millors jugadors del Barça ahir, el brasiler Rafinha, autor de 3 dels 4 gols de l'equip, encara espera ara poder repetir un bon partit també en el clàssic de dissabte.
En mi opinió, no hay clàssicos que no sean buenos de jugar y bueno de mirar. Creo que será un gran partido de las dos partes y bueno, intentaremos hacer nuestro mejor para salir con la victoria.
Per la seva banda, el migcampista Pedri assegura que estan a punt de cara a dissabte.
Bueno, creo que para un clásico no necesitas mucha motivación, pero bueno, claro que queda mucha motivación para el partido y a ir con todo al Bernabéu.
Pel que fa al Madrid, avui s'ha confirmat la baixa de Rodrigo i s'afegeix, per tant, a la de Courtois de cara al partit de dissabte al Bernabéu. Aquest migdia també s'ha sabut que l'àrbitre murcià, José María Sánchez Martínez, serà l'encarregat de dirigir el clàssic. I encara en futbol, aquest matí, a 11:15, s'han posat a la venda les entrades que quedaven pel públic en general pel partit de Copa entre el Vic i l'Atlètic de Madrid del pròxim 31 d'octubre. Es podien adquirir a través del web del club o a les taquilles de l'estadi, on hi ha arribat a haver una cua de més de 1.500 persones. Recordem que els socis del club i de la Fundació van ser els primers a poder adquirir entrades per aquest partit.
El Barça d'en Vol torna a tenir aquest vespre partit de Champions.
Els blaugrana reben al Palau el Magdeburg en la 6a jornada de la Lliga de Campions, mentre que el Barça ha guanyat fins ara tots els partits jugats. Els alemanys ara mateix són 6ens de grup amb només una victòria, un empat i 3 derrotes. Del Magdeburg en parla el jugador blaugrana Aitor Ariño.
És un equip que es basa molt en l'1 contra 1, que juguen al límit dels passos i sobretot d'atacs molt llargs i que al final finalitza molts en cop franc, últim passe i aquest... Llavors hem preparat el partit centrant-nos molt en el seu joc de l'1 contra 1 i les faltes.
El Barça-Magdeburg començarà 9:15 del vespre i es podrà seguir en directe per Esport 3.
En bàsquet, el tècnic del Barça, Joan Peñarroya, ha parlat per primer cop del que suposarà la baixa de la Provitola un cop es va confirmar que es perdrà tot el que queda de temporada.
Peñarroya diu que ara el més important és que el jugador tingui una bona recuperació.
Desitjar pues que l'operació, si es fa la setmana que ve, pues que vagi el millor possible i que tingui una molt bona recuperació i enviar-li pues, tota la força i els ànims del món. No? Jo crec que aquí el més important és la persona. I després, pues, bueno, amb el dia a dia, pues, l'equip cada dia pues, ha estat millor. Sapiguem pues, que tenim una nova realitat amb una baixa que ja no és baixa perquè és un jugador que el perdem tota la temporada.
Peñarroya ha afegit que estan oberts en el mercat per trobar-li un substitut, però que ara mateix no és gens fàcil. I a l'NBA, Jordi Fernández no ha pogut debutar amb una victòria aquesta matinada com a tècnic dels Brooklyn Nets. L'equip que entrena el tècnic badaloní ha perdut a la pista dels Atlanta Hawks per 120-116.
El meu objectiu no és entrenar a l'NBA. El que vull és mantenir-ho. Vull construir un projecte guanyador. Vull ser competitiu. Vull que arribem als play-offs. vull lluitar per l'NBA, pel campionat. Sempre pendent del pas següent, perquè, si no és així, si no veig el següent repte, amb tots els respectes, me'n vaig a casa a viure una gran vida.
I a Waterpolo, el Club Natació Catalunya s'estrena aquesta tarda a la fase principal de l'Eurocopa Femenina, la segona competició europea que es disputa des d'avui fins diumenge.
L'equip gracienc debuta a les 6 de la tarda a la piscina de l'Espandau Alemany, que és l'equip anfitrió. Demà el Catalunya jugarà amb el Desan neerlandès i el Japó i l'Israelià, i diumenge amb l'Egnikos grec. Els tres primers de cada grup passen als quarts de final.
No t'ho pots perdre.
L'australià Nick Cave fa terra avui al Palau Sant Jordi de Barcelona. Ho fa acompanyat de la seva banda, The Bad Seeds. El grup torna als escenaris 7 anys després i ho fa per presentar el seu últim àlbum, Wild God, que van publicar aquest agost. El concert, que està inclòs en la gira europea, constarà, ja ens diuen, de 22 cançons. Comença amb Frogs, del nou treball, i s'acaba amb Into My Arms, de l'àlbum The Boatman's Call, de l'any 1997. Tornem demà a partir de la 1. Adéu-siau.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.